Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després de gairebé dues hores de reunió, finalment Pere Aragonès i Pedro Sánchez no participen a la taula de diàleg. Han entrat, això sí, a fer-se la foto, però no formaran part de la negociació d'aquesta tarda. Una reunió on tampoc hi ha cap representant de Junts per Catalunya, després que ahir Aragonès decidís que no podien anar-hi si no formaven part del govern. Les delegacions de cada part, per tant, seran desiguals. Per part del govern espanyol hi ha quatre ministres, els socialistes Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta i d'Unides Podem, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ahir, a última hora, van caure també l'expedició els ministres Manuel Castells i Raquel Sánchez. Per la part catalana hi haurà només els consellers d'Esquerra Republicana, Roger Torrent i Laura Vilagrà. Ara anem amb tot, però abans els serveis. Ho dèiem abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
Hola, bona tarda. La previsió meteorològica de cara a les properes hores ens continua indicant nuvolositat variable a tot Catalunya, uns núvols que aquesta tarda donaran ruixats a les comarques del Pirineu i avançada la tarda, cap a última hora del dia, també a les comarques del sud de Tarragona. De matinada podrien arribar d'altres punts de l'interior i de Ponent. A destacar la humitat molt alta i, per tant, molta xafogor durant tot el dia i també durant tota la nit, especialment al litoral i al prelitoral. La previsió per demà ens indica un temps molt semblant a la d'avui, però a la tarda els ruixats i les tempestes afectaran sobretot comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, localment amb una certa intensitat. Les temperatures demà molt semblants a les d'avui, per tant, calor i xafogor. De cara a divendres tindrem més núvols, ruixats una mica més extensos i per fi les temperatures afluixaran una mica de cara al cap de setmana.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva. Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Ho dèiem fa un moment i ho escoltàveu també aquí a Ràdio Estel. Després de dues hores, la valoració de Pedro Sánchez és aquesta, que les posicions segueixen molt allunyades.
En la reunión de hoy hemos constatado que, evidentemente, seguimos manteniendo posiciones políticas que están muy alejadas.
Per altra banda, també el president del govern espanyol ha advertit que la solució del conflicte no arribarà aviat.
Los problemas de Cataluña no empezaron ayer. Ni se van a resolver mañana. Precisamente por eso hemos coincidido en trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos.
I per acabar, la premsa també li ha preguntat sobre la polèmica dels últims dies, sobre la suspensió de l'ampliació de l'aeroport del Prat, i Sánchez diu que ho han parlat, però només per sobre.
Con la ampliación del Prat, efectivamente, lo hemos tratado, no de manera muy extensa, pero sí hemos tratado este punto para constatar algo que ya es público, y es que ahora mismo, a juicio del Gobierno de España y con todos los respetos, no existe, digamos, una posición madura por parte del Gobierno de la Generalitat para poder abordar una inversión que, a ojos del Gobierno de España, es una inversión estratégica.
Mentre esperem que hi hagi la compareixença també del president de la Generalitat, Pere Aragonès, repassem què ha passat aquesta tarda. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda.
Els presidents del govern català i espanyol, Pere Aragonès i Pedro Sánchez, s'han reunit avui dimecres a primera hora de la tarda al Palau de la Generalitat. Era la primera part de la reunió de la taula de diàleg entre els dos governs, que ara s'està celebrant la segona part, per avançar en solucions polítiques al conflicte entre Catalunya i Espanya.
Exacte, la reunió ha durat gairebé dues hores i en acabar els dos presidents s'han dirigit a inaugurar la taula de diàleg que, justament com dèiem, s'està celebrant en aquests moments. Després, per separat, ara primer Sánchez ja ho veus que ha comparegut i després Pere Aragonès donaran explicacions de com ha anat aquesta reunió entre els dos presidents. Ara les dues delegacions, Diana, doncs es troben reunides al Saló de Torres Garcia.
Exacte, estan reunits sense els presidents. Els dos equips s'han fet una fotografia al pati de carruatges del Palau de la Generalitat. Per part de l'executiu català, com dèiem, hi ha la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el conseller Roger Torrent, i la reunió està marcada per l'absència de Junts per Catalunya.
Exacte, com bé dèiem, ahir va haver-hi la polèmica de si podien o no haver-hi membres que no fossin part del govern, i en aquest cas Junts finalment no hi assisteix perquè havien proposat noms que no eren al govern. I per part del govern espanyol, Diana, també hi ha la vicepresidenta Yolanda Díaz, els ministres Félix Bolaños i Isabel Rodríguez i Miquel Iceta. A última hora, com bé dèiem, doncs, el govern espanyol també va descartar que hi fos Raquel Sánchez, ministra de Transports, i Manuel Castells per intentar equilibrar l'equip de la delegació espanyola i de la delegació catalana.
Ara, en uns moments, tindrem la connexió en directe amb la nostra corresponsal, amb la nostra especialista en política, la Judit Caselles. Crec que ja podem parlar amb ella. Judit, com ha anat aquesta reunió i quin ha sigut l'ambient al Palau de la Generalitat?
Doncs aquesta reunió, com bé dèieu, ha durat més de dues hores, ha estat molt més llarga del previst. Havien de fer-se aquesta fotografia conjunta a les 4 de la tarda i molta expectació perquè al final han acabat fent al voltant de 5:45. En aquesta imatge, com comentàveu, al pati dels carruatges, els dos presidents estaven al centre, amb un posat solemne i sense cap mirada de complicitat. Al costat de Pedro Sánchez, 4 dels 6 membres del govern espanyol havien anunciat que formarien part de la delegació espanyola a la taula de diàleg. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, la de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Per tant, ni la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ni tampoc el ministre d'Universitats, Manuel Castells, han estat en aquesta fotografia, i tot apunta, doncs, que no seran tampoc ara en aquesta reunió que s'està celebrant entre les dues delegacions. Per la banda de Pere Aragonès, els consellers que hi han estat són Roger Torrent i Laura Vilagrà, i, com heu comentat, ni rastre de Junts per Catalunya.
Judit, i més enllà de qui hi ha anat i qui no, durant la tarda també hi ha hagut bastant de rebombori sobre si els presidents hi anirien, si no. Com ho heu viscut vosaltres, no?, la premsa des d'allà, i com ha estat aquesta rebuda d'Aragonès al president Pedro Sánchez?
Doncs aquesta rebuda s'ha fet ja un cop a dins del Palau de la Generalitat, o sigui, Aragonès no ha sortit en el Palau a rebre'l, sinó que l'ha esperat a dins, i Pedro Sánchez ha anat acompanyant, doncs, del major Josep Lluís Trapero. En aquesta trobada han encaixat els punys, els dos presidents han fet una encaixada de punys, han parlat una estona i després ja directament s'han anat a reunir. Durant tota la tarda, com deies, molt de rebombori, molta expectació aquí al Palau de la Generalitat, perquè aquesta reunió estava durant molt més del previst, i també, doncs, molt ball de noms sobre si finalment anirien o no anirien en aquesta reunió posterior i sobre com s'encararia finalment la mesa de negociació entre les dues parts.
Doncs moltes gràcies, Judit. Seguirem pendents de tot, i tu també des d'allà. Si hi ha qualsevol novetat, ens avises.
D'acord, molt bé, merci.
El que no sé si tenim en directe ja la compareixença de Pere Aragonès, que està compareixent. El que farem és connectar amb el 324 per poder punxar aquesta roda de premsa de Pere Aragonès, que està a punt d'explicar quin és aquest resultat. Sembla que de moment encara no surt, però estarem pendents, Pere, en tot cas, no?, de quan surti Aragonès. En aquesta taula de diàleg, doncs, què s'ha tractat, no? S'han actualitzat els punts que es van discutir en l'anterior trobada entre els dos governs, que es va fer, recordem-ho, el 26 de febrer del 2020, o sigui, fa més d'un any, just abans de que esclatés la pandèmia.
Exacte, aquesta és la segona reunió de taula de diàleg entre els governs català i espanyol, després que la primera, com dices, es va celebrar el 2020, i es va celebrar en aquest cas a Madrid, tot just abans de l'esclat de la pandèmia. Parlem també, si vols, de com ha estat l'arribada del president Sánchez. Ha deixat una imatge d'un president del govern espanyol creuant la plaça Sant Jaume i entrant al Palau de la Generalitat, cosa que a l'anterior taula de diàleg no vam poder veure perquè va ser, com dèiem, a Madrid. Ho ha fet enmig d'un fort dispositiu de Mossos d'Esquadra i amb un escamot de gala que l'ha rebut al peu de la plaça. Tot plegat arriba, com bé dèiem, després que hi esclatés una crisi de govern a la Generalitat pels noms que enviaven a la taula. Finalment, no hi ha hagut cap representant de Junts per Catalunya que ha assistit a la mesa de diàleg. Què han parlat? Doncs estem pendents, eh? Ara deuen estar reunits en aquests moments, però com comentaves, estaran actualitzant aquest contingut polític. Sí que Moncloa volia, doncs, començar aquesta mesa de diàleg parlant una mica del que els uneix i no pas del que els separen. Entenem que no han començat parlant d'autodeterminació, sinó d'altres temes que afecten els dos governs.
Per analitzar una mica el missatge que dona aquest aquesta trobada i aquests desencontres, no?, entre les diferents parts que formen el govern i també la connexió que hi ha hagut, no?, potser entre govern espanyol i Esquerra Republicana en aquest cas, perquè no ha pogut assistir, no hi ha assistit Junts per Catalunya. D'aquí una estona el que farem és parlar amb l'expert en comunicació Carles Fernández. Mentrestant, el que podem fer, mentre no compareix el president de la Generalitat, comencem amb altres notícies, que avui també han passat més coses a part de la taula de diàleg, i és que aquesta tarda hem sabut que els Mossos han localitzat el cos d'un home que podria ser el del pare que va matar el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona a finals del mes d'agost. El cadàver s'ha trobat en una zona boscosa entre Barcelona i el Prat de Llobregat, no, Pere?
Exacte, el cos treballa amb la hipòtesi que sigui el pare del petit i estan a l'espera dels resultats científics que permetran conèixer la seva identitat, perquè l'home no portava la documentació a sobre. Els fets, recordem, va passar la nit del 24 d'agost, quan l'home hauria asfixiat el seu fill. Estava en procés de separació de la seva mare i després va fugir a l'hotel on hauria asfixiat el seu fill. Els Mossos el buscaven des d'aleshores, fa més de 20 dies que estava en busca i captura.
Veurem si es confirma que finalment el cadàver és el d'aquest home. Per altra banda, també parlàvem ara de la taula de diàleg, que Roger Torrent hi participa, però és que aquest matí l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa ha estat també declarant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per estar investigat per desobediència.
Exacte, Torrent comparteix acusació amb els membres independentistes de la mesa d'aleshores, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado. Delgado i Torrent han declarat aquest matí i Camp Pedrós ho ha fet aquesta tarda. Qui no ha acudit a la cita ha estat, per això, Josep Costa, que ha dit que no reconeix aquesta autoritat. A la sortida del tribunal, Torrent ha defensat el seu paper al capdavant del Parlament de Catalunya la legislatura passada.
La funció de la mesa és garantir que es pugui parlar de tot al Parlament de Catalunya, que s'hi puguin traslladar aquells debats amb qüestions que preocupen el conjunt de la ciutadania, que són d'interès públic, que es puguin plantejar a la seu de la sobirania nacional del nostre país i que es pugui fer sense cap tipus de censura.
Sobre el mateix Torrent, en una entrevista al matí de Ràdio Estel, el portaveu adjunt del PSC, Raúl Moreno, ha dit que era conscient a Torrent que s'estava saltant les recomanacions.
Jo coneixia perfectament quan es va saltar, diguem-ne, les recomanacions que es feien de cara a la tramitació d'una iniciativa parlamentària, que és el que feia. Tant és així que fins i tot recordo que en aquell moment va canviar l'hora del ple, no? Justament per intentar despistar l'acció de la justícia, no?
Moreno també s'ha referit a la taula de diàleg d'aquesta tarda i ha reclamat que el govern porti propostes que representin a tots els catalans. I precisament per parlar del que ha passat avui de la taula de diàleg, tenim avui amb nosaltres el Carles Fernández, que és expert en comunicació. Bona tarda, Carles.
Què tal? Bona tarda.
No sé com veus el missatge que s'està donant avui pel que fa a aquesta taula i als membres que al final formen part d'aquesta negociació.
Bé, jo crec que hi ha dues vessants, diguem, no? Una, el president de la Generalitat, el Pere Aragonès, doncs ha fet un pols fort, fort, que ja veurem si té efectes, diguem, secundaris o col·laterals en la continuïtat i solidesa del seu govern, que és no acceptar altres membres a la taula que no fossin de govern, i el president del govern de l'Estat, el senyor Sánchez, que acaba de comparèixer, que acaba de dir, doncs, claríssimament en la seu del Palau de la Generalitat, que el que més li interessa al president Aragonès, que és parlar d'autodeterminació i d'amnistia, doncs això no serà objecte de negociació, però que posa sobre la taula 44 altres punts, que seria, doncs, aquest llistat de, diguem-ne, entre cometes, greuges d'infraestructures, de temes econòmics, de temes socials, etc., doncs que Catalunya ve reivindicant des de l'època Mas. És evident que hi ha un moviment, és evident que el president de l'Estat estigui a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat no és poca cosa, i per tant jo crec que això és un desgel que comença a marcar un camí on Junts, que és la força, doncs, que lluita per l'hegemonia de l'independentisme, no jugarà, i jo vaticino, doncs, un govern de la Generalitat que no tindrà una durada excessivament llarga.
I per altra banda, a nivell espanyol, no?, la imatge de Sánchez venint a Barcelona però finalment no participant en aquesta taula de diàleg pròpiament, com queda el govern espanyol davant d'això?
Bé, jo diria que participar o no participar a la taula, a efectes de l'impacte que pugui tenir a la resta de l'Estat, és indiferent. El fet de la fotografia del president Sánchez a la Galeria Gòtica ja dona, diguem, marge i coll a tothom que vulgui fer una interpretació o una altra, o sigui, la interpretació de que Sánchez es lliura i s'entrega als independentistes, doncs ja tenen la foto, i els que vulguin interpretar doncs, que Sánchez intenta resoldre el problema, també la tenen. El fet de que participi o no, en tant que no participa tampoc el president aragonès, doncs per mi no és, no fa estrany el fet de això de que no siguin a la taula, no? El que sí que ha marcat clarament el president Sánchez, amb una compareixença, diguem, jo diria que molt clara i en un lloc molt emblemàtic, i ell ho ha destacat, no?, com és la Galeria Gòtica, és que hi ha coses de les quals no pensa parlar, però que això no vol dir que no vingui i que no estigui disposat. Bé, ara és un repte pel president aragonès, doncs dir-li que no cal que torni o que vagi tornant. Clar, aquest és el tema.
I ja per acabar, dèiem que Esquerra sortia reforçat al vetar aquests noms, però no sé com queda Junts per Catalunya davant del món independentista al insistir, no?, en que hi anessin a una part dels presos.
Bé, és evident que Junts per Catalunya, quan proposa que de les quatre persones, doncs dues siguin expresos polítics, doncs força la màquina. És evident que força la màquina. També és cert que en l'acord de govern doncs no s'establia que haguessin de ser estrictament membres de govern, però vaja, jo crec que Junts està molt incòmode. Primer, havent perdut les eleccions, està molt incòmode, i per tant això encara no ho ha paït, i farà tot el possible perquè aquest govern duri el mínim possible. Perquè jo crec, i estic convençut, que pensen doncs, que en una repetició electoral no a massa llarg termini tindrien millors resultats. Per tant, ja ho hem vist, vull dir, en fa 100 i escaig dies doncs, que tenim govern, i de fet doncs, ja hem tingut unes quantes, diguem, contraidees o contraposicions bastant importants. A l'aeroport, doncs, Esquerra Republicana no en vol ni sentir parlar de l'ampliació, Junts per Catalunya doncs, el defensa, aquí estem a la taula doncs, que Esquerra Republicana sí, Junts no. Per tant, jo crec que la mala notícia de tot plegat és que tornem a tenir un govern de la Generalitat amb poca estabilitat.
Doncs, Carles Fernández, moltes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres al Punt i Seguit. I seguirem pendents de tot el que passi. Gràcies.
Vinga, adéu-siau, bona tarda.
Punt i seguit.
Judit, com hem arribat fins aquí? Fa un any i mig que el govern espanyol i català es van reunir per primera vegada a la Moncloa per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
Concretament va ser el 26 de febrer de l'any passat a la Moncloa, quan Quim Torra encara era president de la Generalitat. En aquella trobada van anar-hi tant el president català com l'espanyol, a més de 7 representants per part de cada delegació. La reunió va durar 3 hores i els dos executius van emplaçar-se a veure's cada mes, com va anunciar Torra després de veure's.
La propera reunió tindrà lloc a Barcelona doncs, durant el mes de març. I, per tant, ens hem emplaçat també amb totes unes formalitats per conduir doncs, aquesta taula de diàleg.
Però a mitjans de març va esclatar la crisi del coronavirus i Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma. Arran d'això, el compromís de seguir dialogant va quedar relegat en un segon pla.
Mig any després, Quim Torra va ser inhabilitat com a president de la Generalitat.
El Tribunal Suprem va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inhabilitava Torra durant un any i mig per desobediència. L'alt tribunal el condemnava perquè no havia retirat del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de la llibertat dels polítics presos durant el temps que durava la campanya de les eleccions espanyoles del 2019.
Pere Aragonès, que aleshores era vicepresident del govern, va passar a ser el substitut de Quim Torra. Mesos més tard es van celebrar les eleccions catalanes del 14 de febrer. Si bé el PSC va ser el partit més votat, Pere Aragonès va ser investit amb el suport de Junts per Catalunya i la CUP.
Aragonès va ser investit nou president al maig i un mes després es reuneix amb Pedro Sánchez i acorden que reactivarà la mesa de diàleg al setembre.
Ja som setembre. Com hi arriben les dues parts en aquesta taula de diàleg?
El govern català segueix defensant l'amnistia i l'autodeterminació com a pilars bàsics per abordar el conflicte polític. De fet, Aragonès va dir a TV3 que Catalunya té com a horitzó un referèndum el 2030 abans d'una possible celebració dels Jocs Olímpics d'hivern.
El que volem és un procediment acordat. Volem que Catalunya pugui votar de forma reconeguda i si vota de forma reconeguda, com nosaltres volem, quan abans millor, i si vota de forma reconeguda abans del 2030, doncs miri, seran els primers jocs en els que podrem participar amb la nostra bandera.
En canvi, el govern espanyol aposta per l'agenda del retrobament.
Cada uno puede llevar lo que considere legítimo que deba llevar. Yo, desde luego, lo que voy a llevar es algo público que ya he hecho, que es la agenda del reencuentro, donde hay un conjunto de inversiones, de financiación, que creo que es en interés de Cataluña y del conjunto del país para aprovechar esta etapa de recuperación y de modernización.
Així ho deia el president espanyol Pedro Sánchez. El contingut de la taula més està motiu de discrepància política durant les últimes setmanes, com també ho ha estat la presència de Sánchez. El president del govern espanyol va posar en dubte fins dilluns si seria o no. De fet, en una entrevista al País va voler treure ferro a la seva figura.
A mi me parece que lo más importante no es si voy yo o no voy. Lo importante es que hay avances en esa mesa. Y creo que es a lo que no tenemos que empeñar todos, ¿no?
Això va generar malestar a Esquerra, que creia que Sánchez no es prenia seriosament el diàleg. Per contraatacar, el partit va dir que si l'actitud de Sánchez no canviava, es replantejaria la predisposició que havia demostrat fins aleshores a negociar els pressupostos generals de l'Estat. Així ho deia la portaveu de la formació, Marta Vilalta.
Si es tanca la via de la possibilitat d'una resolució democràtica del conflicte polític, si es tanca la via de la taula de negociació, si es menysté aquesta oportunitat d'aquest instrument, és evident que és molt més difícil poder treballar per buscar alguns possibles acords, com la negociació dels pressupostos.
Després de tensions durant tota aquesta setmana, finalment la trobada té lloc avui al Palau de la Generalitat.
Punt i seguit.
Aquest era el resum que ens havia preparat la Judit Casellas de com hem arribat fins aquí. Mentre no compareix el president Pere Aragonès, seguim amb més notícies. Després que l'Audiència Nacional hagi processat per terrorisme els 13 CDRs de l'operació Judas, avui Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària, entitat que defensa alguns dels acusats, ha advertit a l'Estel Migdia que aquest judici pot marcar una línia que no tan sols afectarà el moviment independentista.
Quan tota aquesta doctrina acabi sent doncs, que l'organització pot ser suposadament una organització terrorista o que el tallar una carretera pot ser element terrorista o no, et pot implicar anar 5, 6, 7 anys a la presó simplement per manifestar-te, serà un retrocés que no només ens afectarà als moviments independentistes, sinó a la societat en general.
Pous denuncia que des de l'Audiència es creuen al 100% el relat que fa la Guàrdia Civil sense conèixer la realitat. L'advocada també ha denunciat que van conèixer la notícia a través de mitjans de comunicació i que sortís ahir just abans de la taula de diàleg entre els governs espanyols i català no és una casualitat. El que farem ara és connectar amb el Palau de la Generalitat perquè està compareixent en aquests moments Pere Aragonès, el president de la Generalitat.
Ha de tenir la continuïtat que ens ha de permetre avançar cap a una resolució democràtica del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Avui el clam majoritari de la societat catalana es comença a fer realitat. Vam omplir els carrers amb el lema Spain, sit and talk, i per tant s'aconsegueix allò que en aquell moment reclamàvem que no semblava possible, que era que l'Estat espanyol s'asseiés en una taula de negociació, que comencéssim a abordar el conflicte polític des del reconeixement mutu com a subjectes polítics. Per tant, la d'avui no és una nova trobada, no és una segona trobada, sinó que és un reinici. Un reinici del procés de negociació després d'una llarga inactivitat, fruit de la pandèmia, però fruit també de la repressió que no ha cessat i que en aquell moment va comportar la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Per això avui és punt de partida, reinici del procés de negociació. En la trobada amb el president Sánchez hem reiterat el reconeixement institucional mutu i hem constatat de nou que som davant d'un conflicte de naturalesa política que requereix una solució de caràcter polític i democràtic basada en el diàleg i la negociació i que haurà de ser refrendada per la ciutadania. El govern de Catalunya estem plenament compromesos en aquest procés de diàleg i de negociació. La taula de diàleg, negociació i acord és l'instrument que serveix per abordar aquest conflicte polític. Aquest és un dels consensos que hem ratificat en la trobada amb el president Sánchez, amb el president del govern espanyol, però també doncs, en la reunió d'inici de la mesa amb les dues delegacions. A la vegada, hem de dir, amb tota honestedat, que som molt lluny en les posicions, que les posicions de partida són molt distants, que encarem la negociació constatant les dificultats d'aquest tipus de processos, aquests processos mai són fàcils, sempre són llargs, parteixen de les divergències clares de les dues parts, però que també subratllem la voluntat de treball i el consens que la taula de negociació és l'instrument adequat per avançar cap a una resolució del conflicte. Sabem que aquesta tasca que avui reiniciem, que posem en marxa amb tota la força, requerirà temps. Requerirà també perseverança, especialment per la part catalana. I que més enllà de terminis molt concrets, que no ens marquem terminis molt concrets, el més important són les concrecions, els avenços, els passos endavant que es pugui fer. Per tant, a mesura que avancin les negociacions, calen concrecions i, per tant, exigirem resultats. Ens autoexigirem resultats en aquest sentit. Per tant, ens importa concrecions, avenç, més que no pas terminis molt exactes. En aquest sentit, ara les dues delegacions estan treballant ja en com s'establiran, doncs, en aquesta mesa la metodologia i el sistema de treball per tal que avanci amb l'objectiu, que és la resolució del conflicte polític que estem vivint. Les reunions que seguiran a partir d'ara han de ser periòdiques, per tant, tindran continuïtat. Avui, doncs, precisament s'està parlant d'aquest calendari i han de ser discretes, també. Necessitem, doncs, que es puguin afrontar amb tranquil·litat, que puguem, doncs, tenir els espais de treball per una negociació tan complexa com aquesta. I ho han de ser per garantir que es pugui anar avançant. Per tant, avui fem aquest reinici. A partir d'ara és el moment d'entrar en la negociació i això requereix, com deia, temps, unitat i perseverança. Per tant, davant d'aquesta primera fase de tot aquest procés, en què el que concretarem en la reunió d'avui, però també en les que vindran, són les bases i la metodologia d'aquest diàleg i d'aquesta negociació, i també a un procés de construcció de confiances, que és imprescindible per a una negociació d'aquestes característiques. Les dues parts hem arribat en aquest conflicte extremadament allunyades, i ho són les nostres posicions, però també necessitem reforçar la confiança en processos de negociació com aquest. I, per tant, és el moment de construir confiances. Com podem fer aquesta construcció mútua de confiances és en el que centraran també el treball les delegacions respectives. Per tant, avui, els dos governs, les dues delegacions, la delegació de l'Estat espanyol, del govern de l'Estat espanyol, la delegació catalana del govern de Catalunya, mostrem aquesta voluntat d'iniciar aquest procés de negociació per tal d'anar creant un context polític més favorable que el que tenim avui, fins i tot, per avançar en el marc de la resolució del conflicte. Per tant, jo avui voldria destacar la importància de les reunions, de les trobades, de l'inici, del reinici d'aquest procés de negociació que avui s'ha produït. Com deia, fins fa molt poc, doncs era impensable que hi hagués aquest reconeixement de l'existència del conflicte polític per part del govern de l'Estat i que estigués en disposició, doncs, de seure en una taula de treball per negociar. I això és el que ha passat avui, vull posar-ho en valor, i per tant avui no s'acaba res, sinó que avui es reinicia el procés i comença un llarg treball, perquè complexa és la situació que tenim. Per tant, posem en valor el que hem aconseguit la societat catalana. El mèrit de que hi hagi aquest reconeixement, de que es formuli el reconeixement del conflicte polític en aquests termes i que puguem començar a treballar és fonamentalment de la societat catalana. I aquesta és la nostra força. La força majoritària d'un país, d'una àmplia majoria del país, que vol una resolució democràtica, i dins d'aquesta una amplíssima majoria que defensem que el referèndum i l'amnistia són la solució. Per tant, conjurem-nos a treballar sense descans per aconseguir els nostres objectius. Cal fer-ho també des de la unitat d'acció. des de la força que ens dona treballar
aquesta
plegats.
Aquesta és la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, una compareixença semblant i amb unes idees semblants a les que ha defensat Sánchez, això sí, reclamant l'amnistia i el referèndum com a solució. Explica Aragonès que no la consideren com una segona trobada, sinó que és un reinici i que és necessari un reconeixement institucional entre les dues parts i que l'única manera d'afrontar aquesta negociació és amb el diàleg com instrument i és necessari també un procés de reconstrucció de la confiança entre les dues parts. Explica que no es marquen terminis i que aquest serà un procés llarg i difícil, però que ambdues parts estan predisposades a treballar per aconseguir objectius comuns.
De defensar-hi i abocar-hi en aquesta mesa els grans consensos